El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Una de cada 6 persones tindrà un ictus al llarg de la seva vida. De fet, les dades diuen que cada 6 minuts hi haurà un ictus a Espanya i que cada 15 minuts mor un pacient afectat per aquesta patologia. Són dades que s'han donat a conèixer en el marc de la celebració demà del Dia Mundial de l'Ictus. Una patologia que es treballa intensament des del Taulí on fa anys es posava en marxa el codi ictus, que ha patit alguns canvis en els últims temps que han permès reduir la meitat del temps d'atenció als pacients que arriben a les urgències amb aquesta patologia. De fet, concretament, s'ha passat d'una mitjana de 40 minuts a 20, per sota dels 30 que recomana el Servei Català de la Salut. Aquest salt endavant, imprescindible per reduir les seqüeles en els pacients, ha estat possible gràcies als canvis logístics i a la infraestructura del servei. I precisament avui ens volem fixar en això, en les seqüeles que queden en els pacients que pateixen ictus, i per això el que volem fer és parlar amb la Noemí Calzado, neuropsicòloga de l'Avant. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Els casos d'ictus van en augment pel que detecteu des de l'Avant? En teniu cada cop més de conseqüències derivades de l'ictus?
Exacte, cada cop tenim més primeres visites relacionades amb ictus. De fet, si mirem una miqueta dades de la memòria 2021, diríem que un 35% de les persones que venen en primera visita presenten això, un ictus.
I això ha anat incrementant amb el pas dels anys?
I això, amb el pas dels anys, cada cop doncs això tenim persones doncs, amb aquest perfil. Sí, mica en mica el que anem atenent són persones amb aquestes seqüeles.
Clar, i llegia també que la previsió és aquesta, no? També que els casos d'ictus vagin en augment a la nostra societat, segurament per qüestions multifactorials. No sé si també canvia el perfil de persones que teniu, tenint en compte el perfil de persones doncs, que poden patir aquesta patologia.
Sí, de fet, cada cop atenem a persones més joves, no? A persones doncs, menors de 65 anys que han presentat doncs, això, seqüeles d'un ictus. La veritat és que el perfil de persones ateses va canviant amb els anys de forma radical, sí.
I quines són les principals seqüeles?
Les principals seqüeles, doncs, diríem que són multifactorials, com molt bé deies tu fa una estona, no? Són seqüeles doncs, a nivell de mobilitat, no? Que perden doncs, la mobilitat d'una part del cos, d'un hemicòs, ja sigui la part dreta, la part esquerra, no? A nivell de deambulació, de mobilitat de les mans, etc. Són seqüeles també a nivell cognitiu, a nivell de memòria, a nivell d'atenció, de concentració, etc. Són seqüeles també a nivell de llenguatge, dificultats doncs, per parlar, no? Presentant dificultats per articular les paraules o fins i tot a nivell de llenguatge per expressar o comprendre el que els altres els diuen, dificultats a nivell de deglució. Diguéssim que l'ictus, com dèiem, no? Pot impactar amb la persona amb moltes seqüeles i de moltes maneres.
I en aquest sentit com s'aborda? És a dir, com es treballa amb aquestes persones?
Clar, nosaltres aquí a l'entitat el que fem és primer una primera visita d'acollida on el que fem és detectar les necessitats de la persona, no? Veiem una miqueta quines són les seqüeles que han quedat i fem una valoració des de les diferents disciplines, ja sigui a través de l'àrea de logopèdia, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional o de neuropsicologia, i a través d'aquesta valoració plantegem un programa de rehabilitació perquè la persona pugui millorar aquestes seqüeles i aquesta discapacitat produïda per l'ictus. Aquesta intervenció pot ser tant a nivell individual com a nivell grupal, no? Tenim a l'entitat un grup de persones que venen de dilluns a divendres amb horari de matí i que el que fan és això, una rehabilitació integral de les diferents discapacitats que li ha originat aquest ictus.
Clar, i entenc que treballar també acompanyat de persones que han passat pel mateix que tu segurament ajuda, no?
Sí que és cert que ajuda, però que també s'ha de tenir molt en compte quin és el moment, no, de la persona. És a dir, quan és un procés més o menys subagut, és a dir, que la persona ja fa un temps, no, que ha patit l'ictus, normalment el que recomanem és una rehabilitació més a nivell individual. Perquè certament, amb aquest primer impacte, no, veure persones que també estan com tu, de vegades afecta emocionalment no en positiu, sinó en negatiu.
Yeah.
No? Llavors, cadascú, no, té el seu procés d'acceptació de, no, de la malaltia, no, de com l'ictus ha impactat en la seva vida.
Clar, perquè genera com comparació, no? Suposo.
Exacte.
Compares una mica el que els hi passa als altres i amb això et crees una imatge de fins i tot de quin pot ser el teu futur, no? Segurament.
Exacte. Que a vegades, no, et pot il·lusionar i et pot fer estar, no, i veure que la persona doncs ha fet unes millores importants, però altres vegades veure que hi ha una persona que potser porta un temps fent rehabilitació i està estancada perquè hi ha arribat al seu sostre terapèutic, doncs a vegades això també et pot desanimar una mica.
Clar, quines són les opcions de recuperació? Suposo que deu dependre molt de cada pacient, no? Però en general, diries que hi ha camí, hi ha marxa enrere en alguns casos?
Clar, la marxa enrere dependrà també molt d'altres factors de risc, no? És a dir, si la persona, doncs, per exemple, presenta altres malalties concomitants o, per exemple, apareixen altres processos, doncs pot ser que la persona faci un pas enrere, no? I això que deies, no? L'evolució depèn molt del tipus d'ictus, de la topografia, és a dir, d'on ha estat la lesió, de també la rehabilitació que ha fet la persona, no? De la qualitat de vida prèvia que també tenia la persona, és a dir, de com la persona s'havia cuidat també abans de l'ictus, és a dir, és multifactorial.
I en general, però, què veieu? Veieu recuperacions?
Sí, i tant, que veiem recuperació, i tant, sí, sí. Pensa que, de fet, les persones que presenten un ictus hi ha una recuperació que diguéssim que és una mica espontània, no? Quan ja es controlen tots els factors de risc vascular i tot es restitueix a nivell clínic, hi ha una millora. I així a aquesta millora li afegim una rehabilitació que el que intenta és doncs, compensar i minimitzar les seqüeles, doncs evidentment millores sempre s'observen.
I conseqüències, és a dir, una vegada han passat un temps, podem dir que ja ens quedem estabilitzats, això que deies ara, o sempre hi ha possibilitat d'anar millorant?
Bueno, diguéssim que en el primer any és quan la millora és més significativa i més potent, no? A mesura que va passant el temps, el cervell ja no és tan, ja no és tan plàstic i, per tant, d'alguna manera les millores són doncs, més de manteniment o més de compensació de les dificultats. Per tant, no, el que es recomana en aquests moments o sempre, no, davant d'una rehabilitació és intentar que sigui el més aviat possible.
Clar, i són tractaments que habitualment es concentren en el punt de vista farmacològic o també és molt important aquesta part que feu des de l'avant, no, de tota la part no farmacològica?
Bueno, jo crec que és una combinació del 50%, no? La part farmacològica, evidentment, la part química, evidentment, que és molt important per tal de que les malalties, no, que produeixen un alt risc vascular, no, com són la hipertensió, la diabetes, el colesterol, no, totes les són patologies relacionades amb reg sanguini, doncs estiguin compensades, però alhora aquesta part no farmacològica també permet que la persona vagi millorant la seva funcionalitat i la seva autonomia. Per tant, diguéssim que una sense l'altra no tenen sentit.
Per tant, aquesta part que parlem moltes vegades amb vosaltres, no? D'acompanyar, de treballar fins i tot, entenc que conjuntament, no? Els encarregats de prescriure la part de més farmacològica i els encarregats també de gestionar la part més de tractaments, no?
I tant, és un treball que ha de ser conjunt i com tu molt bé dius, molt coordinat.
I habitualment és així? És a dir, teniu bona coordinació?
Bueno, depèn dels que hi ha en casos que sí i d'altres casos que no. La veritat és que de vegades costa una mica accedir al que seria el metge rehabilitador o a la persona que fa el seguiment del cas. Normalment el que solem fer nosaltres són o bé informes de derivació o bé seguiments, no, per tal de que la família, la persona, quan va a la visita mèdica, doncs pugui també fer una aportació de quina és la rehabilitació que s'està duent a terme aquí en el centre.
Doncs moltíssimes gràcies a la Noemí Calzado, neuropsicòloga de l'Avant, per abordar-nos, ajudar-nos a entendre també aquesta derivada de l'ictus, que és aquestes seqüeles que poden quedar en les persones que pateixen aquesta patologia. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Us ho dèiem, una patologia que, segons dades que s'han fet públiques en els últims dies, coincidint amb la celebració demà del Dia Mundial de l'Ictus, pot afectar a una de cada 6 persones, però que la previsió és que pugui créixer encara més.